benvinguts. Passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos la edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta. Saludamos a Josep Martínez, al que preguntamos sobre los talleres que oferta Carrevolta para esta temporada.
Per enguany tenim els tallers de pilates, de conversa d'anglès, d'acordió diatònic, de tango i de valencià. La novetat, que començarà el 16 d'octubre, és un taller molt interessant d'arquitectura per a xiquetes i xiquets. Bona nit, amigues i amics, una vegada més amb vosaltres al Déu de Santa Teresa, el programa de Ràdio Clara. En primer lloc, avui Adelí Martínez ens contarà la programació per als pròxims 15 dies. Després, en el bloc central, entrevistarem a Jaume Durà, coordinador de la Comissió d'Ajuda al Refugiat. I, finalment, Adelí tornarà amb les seues músiques del País Clandestí. Bona nit, Adelí.
Hola, Josep. Anem a la programació de Carrevolta per als propers 15 dies. L'agenda de Carrevolta per avui, 11 d'octubre, va ben pleneta. Ara mateix, dins la Setmana Global contra el Deute, comença Crack Converters, un espectacle poètic a càrrec de poètics per alliberar-se de les polítiques d'austericidi i deutecràcia, perquè l'auditoria és una arma carregada de futur. Organitza Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute. A les 8 projectem Tots a una veu, pel·lícula coral realitzada per un grup de professionals valencians sense ajudes ni subvencions de cap tipus. La unitat d'aquestes veus ha donat origen a un projecte comú compost per 10 curtmetratges diferents, 10 visions crítiques sobre la realitat valenciana, amb la presència dels coordinadors del projecte, Rafa Ferrero i Guadalupe Saez. I a les 10:30, Can Caneo Teatro, duo d'improvisació, ens ofereix Patir pa mi, aportació 3 euros. Dimarts 15, a les 8, inaugurem l'exposició Solidaritat Oliva 1936-1939, una mostra sobre la solidaritat amb els xiquets i xiquetes evacuats a Oliva i allotjats en colònies escolars i en un hospital infantil creat amb ajuda sueco-noruega, comissariada per Joan Morell, titularitat de l'Ajuntament d'Oliva i Centre d'Estudis i d'Investigacions Comarcals Alfons el Vell de Gandia, a la sala d'exposicions fins dijous 31. Dijous 17 a les 11, Circuit Cafè Teatre Sant Miguel València, amb la lista de la compra d'Òscar Tramolleres. Dissabte 19 a les 7:30, Dones del Sud i del Nord, violències i resistències compartides, a partir de l'exposició de Julieta Paredes sobre el feminisme comunitari i el treball que realitza Bolívia a través de Mujeres Creando Comunidad i l'Assemblea Feminista Comunitària de la Paz. Diumenge 20, excursió a la Serrella de Pacheca al Pla de la Casa. Eixida a les 8 des de la plaça de Manuel Sánchez Warner. Dificultat mitjana alta, durada 5 hores. Retornem a les Serres del Comtat. Porteu un bon esmorzar, el dinar serà tardet i el farem com sempre en un bar de la zona. Per apuntar-vos, 96 392 2088 o al correu coiexcursionistacr@gmail.com. Dimarts 22 a les 7, projecció i xerrada del documental 970 Paro Campesino hacia un nuevo modelo agrario en Colombia. Intervirà Santiago Mera de Justicia y Paz. Dijous a les 11, espectacle El humor que no falte de Marichulos, Circuit Cafè Teatre Sant Miguel València. Divendres 25 a les 7, poesia dins de les nits dels octubre, presentació del llibre Alba del Vespre de Carles Duarte, d'edicions 3 o 4, amb la participació de l'autor. També divendres 25 a les 11 torna la Budilleria Servei Públic, espectacle de varietats socioculturals i locals. Entre altres hi trobareu el cantautor Álvar Dylan Reed, l'agrupació cultural La Paja Santa i la diva Flora Biliar. Benvinguts a la Budilleria Servei Públic per a vostès. Vigilem les seues entranyes, fetge d'urgència de 8 a 3. Aportació 5 euros. Recordeu que des de Carrer Volta oferim dinars i sopars i es pot reservar en exclusiva per a trobar-vos en un ambient acollidor envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en els productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. També oferim un menú diari, amanida i plat de calent per només 6 euros.
Passem al bloc central del programa. Com posem comptat, avui tenim amb nosaltres en Jaume Durà, que és coordinador de SEAR del País Valencià. Bona nit, Jaume.
Bona nit.
En primer lloc, compta'ns un poc què és SEAR del País Valencià.
Soc coordinador de SEAR, però també company soci de la Casa de Carrer Volta. SEAR, la Comissió d'Ajuda al Refugiat al País Valencià, és una organització que a tot l'estat naix l'any 1979 i al País Valencià estem també ja de fa bastants anys. És una organització de treball per la lluita de la defensa del dret d'asil de les persones refugiades, i així al País Valencià estem ahí al barri de l'Olivereta, al carrer Francisco Moreno Ucedo, tenim l'oficina i tenim un centre d'acollida de persones refugiades a Cullera, on hi ha 45 places de persones refugiades, sol·licitats de protecció internacional. Actualment el centre està ple, molta gent de Síria ara mateix. L'organització naix, com us dic, al 79, un poc en la concepció de la defensa del dret d'asil. En aquella època no hi havia una llei d'asil a l'estat espanyol i es lluita per tenir-la. El 84 és el primer any que s'aconsegueix i continuem ahí lluitant per a la salvaguarda del dret a l'estatut de refugiat, la protecció internacional.
Per seguir amb un tema d'actualitat, la pregunta que ens fem molta gent és com poden ocórrer encara casos com el de Lampedusa.
El cas de Lampedusa, d'aquestes setmanes que estem escoltant, sembla un cas aïllat, però no ho és. Constantment està morint gent que intenta arribar a països segurs i que venen fugint. Molts d'ells són països fallits, com era el cas de Somàlia, d'Eritrea, on hi ha persecucions per motius ètnics, religiosos en alguns casos, però també per nacionalitat i demés. I és el cas de Lampedusa. Com estic comentant, no és un cas aïllat. S'estan havent casos contínuament, el que passa que aquesta destaca molt més. Per aquestes més de 500 persones que viatjaven en aquesta embarcació, la xifra de morts arribarà perfectament als 300, possiblement més en el recompte final. És tràgic el que està passant, però aquest sistema Frontex, aquest sistema de bloqueig de fronteres, d'externalització de fronteres, de delegar en països on es vulneren drets humans el control dels fluxos migratoris, pues provoca totes aquestes coses.
Pots explicar-nos un poquet què és el Frontex?
No sols el Frontex, són molts sistemes de control migratori, però un poc que entenguem el que està passant. Per un costat està el que és la concepció de la migració com la lluita contra l'immigrant, la qual cosa ja partim d'una base errònia, perquè no partim de la concepció de que moltes d'aquestes persones són persones refugiades que fugen dels seus països, com abans estava comentant. Darrere tenim la Convenció de Ginebra, les persones perseguides en els seus països, i aquesta concepció de lluita contra la immigració és la que porta a fer sistemes com el Frontex. El Frontex és l'Agència Europea per a la gestió de la cooperació de les fronteres externes i l'espai Schengen, etc. El Frontex no salva vides. El Frontex el que fa és interceptar barques, sobretot barques, encara que és molt més ampli el sistema Frontex, a més és molt car, 85 milions que costa l'any. És un sistema d'interceptació de vaixells, no de salvar vides. Este sistema de control del que és la frontera sud, a més d'interceptar embarcacions a la Mediterrània, el que fa també són altres tipus de convenis i acords en tercers països on es vulneren drets humans per a impedir l'eixida de persones migrants i refugiades d'aixòs països. En el 2012 el sistema Frontex estava funcionant molt bé per a ells, lògicament, perquè el que feia suposava que els migrants i els refugiats que entren per Àfrica i per Àsia no pogueren fer-ho per la frontera sud, perquè bloquejaven la frontera de l'estat espanyol, Grècia, Itàlia, etc. Per tant, el número de refugiats, de persones que sol·licitaven protecció internacional era cada vegada més baix, i provocava que els fluxos migratoris anaren cap a Grècia. 9 de cada 10 entraven per Grècia. Però el que està passant ara mateix és que hi ha estats que no estan funcionant gens bé, com és el cas de Líbia o Egipte, i el que està provocant ara mateix és que embarcacions com la que ara mateix estem parlant, de tants morts, havia eixit de Líbia, concretament de la ciutat de Misratah, una ciutat gran de Líbia. Què està passant? Que aquests països no estan controlant, aleshores aquestes embarcacions estan eixint i estan morint la gent. El gran drama de tot això és que s'utilitza tota aquesta política per al controlar les fronteres i impedir l'arribada. El que suposa finalment és que molta gent tinga que fugir per llocs molt més complicats i de forma molt més arriscada i acabe morint.
I en concret des de l'estat espanyol, quines respostes estan donant últimament? Quines xifres teniu? Quina política s'està portant respecte a les peticions d'asil?
Veníem explicant en l'informe de CEAR, que podeu trobar a la pàgina web de CEAR, l'informe anual sobre la situació de les persones refugiades, pues que estàvem en les xifres més baixes en els darrers 25 anys de sol·licitants de protecció internacional. Entre altres coses, com us comentava, per este tancament de la frontera sud, de forma que en l'any 2012, són xifres de la mateixa policia, sols havia arribat un cayuco a les costes de les Canàries, quan abans arribaven 3.000 i pico persones, abans no fa tant de temps. És a dir, este triomf de lo que és el sistema Frontex, el que suposa el sistema que impedeix a les persones arribar a països segurs on poden demanar protecció internacional, el que suposa és que tinguem, com us dic, les xifres més baixes des dels 25 anys. 2.580 persones varen poder sol·licitar protecció internacional en l'any 2012. En 2013 la xifra augmentarà, i augmentarà sobretot per els casos de Síria i Mali. La gent de Mali que està sol·licitant protecció internacional a l'estat espanyol ho està fent perquè sol ser gent ja que està ací i està fent una sol·licitud per circumstàncies sobrevingudes. En la guerra a Líbia, a Mali, concretament, ha donat peu a que molta gent pugui demanar protecció internacional, serà admès a tràmit, però alhora també és denegada finalment. En canvi, el cas de Síria, el que està passant en els primers mesos de l'any, estàvem parlant entre 360 sol·licituds únicament de Síria que portàvem en guany, és a dir, les xifres segur que són superiors a les de l'any passat. Però és gent que ve amb el visat. Amb el visat ja la immensa majoria, en molts dels casos que portem, de persones que tenim en el nostre centre d'acollida i en altres que hi ha, venen de Síria i venen ja en un visat.
Quins requisits ha de complir una persona per a sol·licitar asil? Imaginem que en molts casos una de les problemàtiques que trobem és que fins i tot complint aquests requisits no són acceptades les peticions.
El primer requisit per a poder sol·licitar la protecció internacional és arribar al territori o a la frontera, i d'ahí el que estem comentant, les escasses xifres a l'estat espanyol. Arribar a la frontera i fer una sol·licitud en la frontera és una possibilitat, i l'altra és en territori. Una vegada ja en territori es pot fer una sol·licitud de protecció internacional. Això és competència estatal, lògicament, de l'Oficina d'Asil i Refugi del Ministeri de l'Interior, i es comença fent una entrevista. Hi ha organitzacions especialitzades com és CEAR, que lògicament estem a la part de les persones refugiades com a ONG, com a organització d'entitat pública i no vinculada a l'Estat, per a poder recolzar els casos de sol·licitants de protecció internacional, i és l'Oficina d'Asil que un instructor o instructora especialitzat en els països d'origen de sol·licitants de protecció internacional la que estudia els casos. Pots imaginar-te les dificultats que hi ha a l'hora de provar, d'acreditar. En els casos, per exemple, de Lampedusa, i tornem al que estàvem comentant, el fet de que foren ciutadans, ciutadanes, persones provinents de Somàlia seria suficient per a otorgar-los una protecció internacional, la protecció subsidiària, que es diu. He bé reconegut per l'ACNUR que Somàlia és un estat fallit, aleshores les persones que provenen de llocs com a Somàlia, l'estat té l'obligació, diguem-ne, a concedir-los la protecció subsidiària, en aquest cas la protecció espanyola. I per això venia a destacar que aquestes persones eren refugiades i no el migrant econòmic del qual l'estat vol bloquejar les fronteres. Són persones que calia protegir, i en compte de protegir, finalment hem vist on han acabat. En aquest cas, Itàlia, als morts, els ha concedit la nacionalitat i als vius els imputa delictes per haver anat en esta barca per intentar salvar la vida.
Per altra banda, contínuament escoltem parlar dels CIES, és on s'interna temporalment, no?, a gent que estan ja així i s'expulsa. Conta'ns un poc la realitat dels CIES.
Forma part, una altra vegada més, d'este sistema de control de fronteres. Estan les fronteres externes, de les que hem parlat, de com es controla la costa, en cas de Ceuta i Melilla, com a ciutats presons, que la gent entra però no pot eixir d'allí. Està l'externalització de fronteres, que estàvem parlant de com es fan convenis en altres països per a repatriar a les persones, com es condiciona la cooperació internacional al control dels fluxos migratoris, i estan els controls interns. Els controls externs no són ni més ni menys que la policia demanant documentació. Curiosament, a mi no me l'han demanada mai, i en canvi els companys senegalesos o costamarfilenys, pues, ahí estan sempre demanant-los, internant-los en un centre d'internament per a procedir a ser expulsats. És un drama, es vulneren drets contínuament. Estem parlant de llocs on hi ha moltíssimes queixes i denúncies per tot el que està passant, i forma part, com et comentava jo, d'aquesta política. Hi ha moltes organitzacions, està la campanya per el tancament d'Esties, en la qual també estem FEAR, on la gent està fent brigades d'acompanyament, etc., i detectem casos d'asil, detectem persones que són víctimes de tracte, i per tant denunciem totes aquestes irregularitats, perquè al final el que s'intenta és a la gent tancar-la allí i ser deportada, i moltes vegades a països on es vulneren drets fonamentals. És una vergonya que estiguin existint aquests centres. Estem per el tancament, clar, d'aquest tipus de centres, i com et dic jo, no és ni més ni menys que una part més de la política de control de fronteres, en este cas d'expulsió del territori de persones que no han comès ningú delicte, sinó que estan únicament en estància irregular així.
Jaume, finalment, com a ciutadans, què podem fer? Quines mesures podem prendre? Com podem ajudar a la gent de Síria que ve refugiada a les nostres terres? Jaume, finalment, què podem fer com a ciutadans per ajudar a millorar la situació dels refugiats i defensar els seus drets?
És un cas clar de justícia social. La gent estem organitzant, estem intentant lluitar per moltes coses, pel dret a la vivenda, a la sanitat, etc. Doncs la causa de les persones refugiades és una causa tan noble com tota la resta, i és la pressió social la que farà canviar les normes, que són normes fetes per aquestes polítiques, com us comentava, de control de la frontera per impedir arribar i per expulsar a la gent. Molta gent va ser refugiada en la postguerra, en la guerra. La gent de vegades se'n va també per temes econòmics, lògicament. És un flux migratori mixte, que diguem nosaltres, però nosaltres vam ser refugiats algun dia, i per tant tenim l'obligació d'acollir a les persones que també són refugiades i reclamar este dret per a elles. No té cap sentit que estiguem aplaudint les primaveres àrabs i diguem que bé que s'acaben els dictadors, quan després no volen reconèixer que les persones que fugen de les dictadures són refugiades, i tenim una obligació moral i ètica, a més de legal, de protegir-les.
Fins a seguir l'entrevista d'avui, hem tingut amb nosaltres a Jaume Durà, coordinador de SEAR del País Valencià i company de Carrevolta. Bona nit, Jaume.
Gràcies al programa. Únicament dir la pàgina web de SEAR, www.sear.es, per a fer-se'n soci, col·laborar, etc. i estar informat. Gràcies.
Gràcies a tu. I ara vos deixem de nou amb Adelí Martínez, que ens parlarà en esta ocasió de Ràdio Macramé.
D'ací uns anys parlarem del gran canvi de la música electrònica valenciana, fet en valencià i sense prejudicis en la barreja d'estils, innovació en les lletres, molt unit a l'impuls del rap en la nostra llengua. Una onada capitanitzada per Orxata, on també trobem a Rapsodes, a Rap, a Tupa, Frida, Barraque Subsistema o ESOC, i molt destacadament Espencat en el gir que ha efectuat en els últims discos. Avui vos presentem a Ràdio Macramé, una de les bandes més atípiques del panorama valencià, un projecte col·laboratiu i intermitent de música electrònica on usualment col·laboren Pancho, de Sofizú i Riot Propaganda, el Zarrap o Palau d'Orxata. Aquesta agrupació té com a denominador comú la música del productor valencià Ains Adams, que és productor també d'Orxata Sound System i té a més dos Grammys llatins per la cançó Corre, del grup mexicà Jesse i Joy. Ràdio Macramé allibera esporàdicament temes a la xarxa i destaquen per les seues lletres combatives, com la seva última entrega Tropical Riot, on rapegen Palau, Antítesi i Olmos de Rap i Frida, on la idea, segons els autors, és combinar la revolta i l'estiu i cagar-se en la poli, bàsicament. Però la cançó que vos oferim avui és el single anterior, Faena, tema crític i molt ballable, on Pancho parla sense pèls a la llengua de la crisi, del treball i de com s'aprofiten dels joves, els empresaris i les ETTs.
Nom, direcció, telèfon, e-mail, foto en la cara de ser superguai, premis guanyats, curros passats, cotxe, carnet, habilitats, incorporació immediata, disponibilitat, jornada completa, deixar de banda, poble i amics, paga la pena, el sacrifici comença per mi, experiència, birres i birres, sempre fent barres, el Dalai Lama aguantant macarres, a homes que aspiren a ser mobles, menjant-me les lliçons de vida de mig poble, un veterà de guerra, un tonto de l'amor, un soñador, un inventor de jerga, un vividor de barri, de l'under el millor, sempre perdent el joc de menjar merda. Foc, foc, maten a base de por, precarietat i tristesa, no té altre nom, explotació, trauen de tu la riquesa, volen que el trenques l'esquena, ningú mereix eixa pena, nuga el patró, plena el bidó, foc i fi de la faena. De part de qui vens, quants diplomes, quina és la formació que tens, què mos dones, que pena un expedient tan impecable, tu eres pa' mi sols un negoci, estalvis, contra de pràctiques, faena inabarcable, treball infame, salari miserable, paga la pena fer-ho en negre, al final ells no perden i tu no vas a jubilar-te mai, currículum amunt i avall, desesperança, la cara del que sap que això no avança, quants volen convertir-se en un heroi trobant feina, quants tenen ja la soga al coll, les ganes de morir-se o matar, d'equilibrismes, caminant per abismes, les ganes de cremar ETTs indignes, que anomenen treball a l'esclavisme. Foc, foc.
I fins ací el programa d'avui, esperem que us hagi agradat. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Mito i doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Kay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Wellington.